perquè al teu costat sempre som millors.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. A primera hora, a Ràdio Estel.
Són les 8 del matí, molt bon dia Catalunya, molt bon dia també Andorra, d'aquest divendres 16 d'abril del 2021, 30 d'abril del 2021. Avui és dia de Sant Josep Benet de Cotolengo i el pensament del dia ens el porta Núria Benedito, doctora en psicologia.
Quan ens adonem que ens estem posant a la defensiva, és un moment difícil fiar-nos fins i tot de nosaltres mateixos i del que pensem. I l'única manera de deixar de culpar-nos i de donar-li la culpa als altres de tot el que ha passat és el moment de perdonar-nos a nosaltres i perdonar la resta. Aprendre de les experiències, enfortir els nostres límits i els nostres judicis. No és de dèbils reconèixer que t'han fet mal i en canvi sí que negar-ho doncs, pot servir doncs, per quedar-te estancat i convertir-se en una trava per en aquest aprenentatge i aquesta superació per aprendre d'aquesta experiència. Confia en tu mateix, baixa les defenses i reconeix les teves ferides. Estàs segur, és el moment de sanar i d'aprendre d'aquesta experiència.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 2 minuts, això és a primera hora, programa 599. Mirin, fa mesos ja, que sabem que el 9 de maig acaba l'estat d'alarma. Mesos. Els mateixos que fa aproximadament que tenim un govern sense govern. O el que és el mateix, un govern en funcions de presidència en funcions. Un govern que no pot decidir perquè no és electe. I ara, avui, es plantegen el marc legal sota el qual poder continuar amb restriccions com la mobilitat o el toc de queda. Ara, de pressa, corrents, no fos cas que haver-ho pensat abans fos una temeritat. No fos cas que al llarg d'aquesta pandèmia fer alguna sola cosa en previsió hagués estat bo per la ciutadania. En una pandèmia que va tan ràpid amb la seva quota de contagis, no ens podem permetre anar ni un pas enrere, sempre que ens van prometre anar un pas per endavant. A 9 dies per la fi de l'estat d'alarma, només sabem que el nou decret deixarà clar que les restriccions caldrà que les validi abans el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, de nou, la justícia serà tot arreu, en decisions que haurien de ser exclusives del legislatiu amb les seves conseqüents responsabilitats. No ens podem permetre anar més tard. No ens podem permetre, enmig d'una pandèmia, més de 2 mesos de negociacions per formar govern mentre anem escoltant els polítics bramar el que els importa que hi continuïn havent-hi morts i crítics en cada pic. La responsabilitat és seva, la de formar un govern que ja va tard i la responsabilitat de consensuar, argumentar i explicar les decisions que siguin necessàries, però sobretot avançades per 2 pandèmies que fa massa temps que duren, la pandèmia de la Covid i la política.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Riber, que sempre us atén amb aquest bon dia. Si truqueu al 93 409 2770 o veniu al carrer Comtes de Belloc número 67 de Barcelona. I el control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, Berta, Rafa, David i Àngels. Què tal? Com esteu?
Quina alegria avui, eh?
Jo vaya nit ahir.
Parles del Barça, eh?
Avui és divendres, doncs tirem endavant.
Va, divendres, que almenys arriba el cap de setmana. Mal dia pel Barça, mal dia pel Barça, de seguida en parlem. Però arriba el cap de setmana i, per tant, hem d'estar tots contents. A la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com estàs?
Molt bé.
Has portat paraigües?
Sí, al bolso. Sempre.
Sempre, eh?
Sí, tot i que... Sí, sí. Sí, anava a dir, no, vaig motoritzada o amb bici, però...
Si veieu que és agost i alguna noia amb paraigua circula per Barcelona, és Mercè Rega.
Amb moto i amb el paraigua.
Amb el paraigua.
Ep, alguna vegada ho he fet, això.
Veus? Es pot fer, això, no?
No, bé, el copilot, no? Si te'l porta el copilot, potser.
Sí?
Així, sí. Home, tu conduint és bastant complicat, no? Perquè frenar, accelerar... Però potser el copilot, jo crec que ho he fet, això, ho he arribat a fer.
Sí?
Sí, però no ho recomano.
Això no té cap problema, també, eh? Si plou, recordeu que a les motocicletes hi podeu posar sempre les luces de Gálibo.
Com ho saps, tu, això? T'agraden, aquest tipus de llum?
M'agraden molt. El nom m'agrada molt. Anem a fer-nos preguntes un dia com avui.
Preguntes un dia com avui, justament, perquè avui en parlarem, eh?
De luces de Gálibo.
No, de conduir.
Ah?
Ah? Digestum legal, no?
De seguida en parlarem.
Avui és molt interessant, Joan.
Sí. Sí. Un examen de conduir en directe.
Exacte. A veure si estàs preparat.
Veiem si estic preparat, exacte. El protagonista del dia, va.
Doncs mira, el protagonista del dia d'avui és el llibre de família que tots tenim a casa. És el típic llibre de família que, en part, passa millor vida. Li hem de fer un comiat, perquè a partir d'aquest divendres, a partir d'avui, ja no se'n faran més, però els que tenim a casa encara seran vàlids i s'aniran actualitzant.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Doncs mira, Barcelona 15 graus, Lleida 12 graus, Girona 12 graus i Tarragona 15 graus i Andorra 6 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs parlarem de la situació de l'Índia, Joan, que és més que preocupant. Amb més de 200 casos per minut, la situació del coronavirus està absolutament descontrolada en el segon país més poblat del món i els morts es compten per milers. Avui en volem parlar amb Alfonso Hernández. Ell és responsable de campanya de Sonrises de Bombay. És una entitat que treballa des del 2005 en la lluita contra la pobresa, el respecte als drets humans i la igualtat d'oportunitats justament a la ciutat de Bombay. Tornarem a fer tertúlia amb els estudiants de periodisme, la Joana Justícia, el Víctor Navarro, l'Anna Hernández i el Pau Uller, amb els que parlarem de l'actualitat d'aquesta setmana. I ja us ho avançàvem, eh? Avui volem acabar el programa parlant amb Digestum Legal. I atenció, parlarem de conduir sense carnet. Sí. L'advocat penalista i professor de la UOC, Ramon Riudor, estarà amb nosaltres. Mm. Ens parlarà de la conducció d'automòbils o d'altres vehicles sense carnet, analitzant... Ui, posarem un to més divertit, perquè, clar, aquests casos a vegades poden ser fins i tot, quan te'ls expliquen, saps això de... No m'ho crec. Mm-hmm. Doncs sí, ha passat, eh? Avui en parlarem al final del programa, aquests casos que, clar, òbviament han portat a la condemna, eh? Perquè és un delicte. A més de comentar la importància i també, doncs, les afectacions que suposaran les novetats tecnològiques i nous tipus de vehicles en la interpretació de tipus penals. Justament, recordes, fa uns dies comentàvem aquella notícia del cotxe Telsa?
Sí, i tant.
Que va patir un accident sense conductor.
Sense conductor. Ideal. En fi, per cert, mira, que em passen una pregunta, ja que tu vas amb moto sovint.
Sí, ai.
Quan poses marxa enrere a la moto...
Marxa enrere a la moto?
Sí. Quina llum s'encén?
Marxa enrere la moto, no poses marxa enrere. Que és un acudit, no? És el David. No poses marxa enrere.
És, no? Què vol dir que no poses marxa
manual, enrere? Amb els peus, tiqui-tiqui-tiqui.
Pedal. Perquè manual no és.
No.
És amb el peu.
És amb el peu. Digues.
Podeu contestar la pregunta també a través de...
Però jo vull saber la resposta.
...del programa.
És molt... Sí, és això? Ara mateix sóc a l'emoticona de la careta, saps? La goteta. Cling, cling, cling.
Et recordo, Mercè, que avui és divendres i hi ha darrer minut, eh?
És igual, mira. No, som de la mateixa bombolla. Ens portem bé.
Sí, eh?
Sí. Va demanar matrimoni ahir, fins
sí,
i tot.
Sí, ho he escoltat, escolta'm.
Fixa't.
Ideal.
Ja no li tinc por.
Ideal. Si ens voleu dir qualsevol cosa, 663 99 30 62... Nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel, 663-9930-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Ara ens posem serios, Joan, perquè és una notícia que l'hem sabut aquesta matinada. Almenys 44 persones han mort i 100 ferits hi haurien en una estampida al primer gran acte postpandèmic a Israel. L'assistència de desenes de milers de persones ha provocat l'estampida a la festivitat jueva de l'Akba Omer. Ara ampliarem aquesta informació. Que Catalunya està estudiant obrir per sopar i mantenir el toc de queda. El govern està buscant la fórmula legal per prorrogar el confinament nocturn quan s'acabi, recordem-ho, l'estat d'alarma, el proper diumenge, 9 de maig. L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, que ha anunciat aquest dijous que la ciutat, que mai dorm, reobrirà l'1 de juliol completament i ha citat en aquest sentit botigues, negocis, oficines, cinemes en el marc de la desescalada per la Covid. Ai, que el Barça s'enfonsa i segueix tercer després de perdre ahir contra la Granada i que mor Shunsuke Kikuchi, autor de la música de Bola de Drac, Doctor Slam o Doraemon, o Doctor Slum. Kikuchi, fa gràcia, no?
És el paputxi japonès.
Sí, estava pensant.
Sí, eh?
Ha mort als 89 anys. Era un dels principals compositors japonesos de cinema i televisió. Grans sintonies, eh?
I tant. Jo crec que la nostra generació es defineix per dos tipus de persones.
Per Kikuchi.
Per Kikuchis, no. Es defineix entre els que miraven Bola de Drac al matí abans d'anar a l'escola... Sí. O els que el miraven quan tornaven per la tarda amb un got de llet en galetes. Tu, quan el miraves?
Tardà.
A la tarda, eh?
Sí, sí.
Sempre.
Sí, tu?
És que sempre li ha agradat dormir. Jo em llevava així, mira.
Envoltada d'un misteri és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac. Entre tots els misteris, el més divertit és un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem a caçar la bola del drac. Ens durà la sort, no es pot escapar. Anem a trobar la bola del drac. Serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tretze minuts que passen ara mateix de les 8 del matí, aquesta hora que encetem programa amb l'actualitat més destacada que passa, com ens comentava la Mercè, per aquests almenys 44 morts i un centenar llarg de ferit. És el balanç provisional de la llau humana que hi ha hagut durant el primer acte multitudinari postpandèmia a Israel, Mercè.
Sí, Joan. Israel es desperta commocionada després d'una de les nits més tràgiques de la seva història, una allau humana ha causat desenes de morts i més de 100 ferits, majoritàriament ultraortodoxes, al Mont Meron, el lloc situat al nord d'Israel on es troba la tomba del conegut rabí Simon Bar Yochai, on desenes de milers de persones celebraven la festivitat jueva de l'Akba Omer. L'assistència de desenes de milers de persones ha provocat aquesta estampida que ara mateix està investigant.
I un dia com avui també us expliquem que el Procicat decideix si manté les restriccions a 10 dies del final de l'estat d'alarma.
Sí, el govern català ha anunciat que dimarts vinent aprovarà un decret que modificaria la llei de salut pública per donar cobertura jurídica a les mesures que es puguin prendre a partir del 9 de maig, en especial pel que fa referència doncs, al toc de queda o als confinaments territorials. Actualment estan emparades, recordem, amb l'estat d'alarma que acaba aquest diumenge 9 de maig. Bé, el decret deixarà clar que les restriccions caldrà que les validi abans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així s'evitarien situacions com la de l'estiu passat, quan la justícia va invalidar en un primer moment el confinament del Segrià en considerar que la Generalitat no era competent.
I precisament Catalunya planeja obrir de nit l'hostaleria a partir del 10 de maig.
Sí, la Generalitat està estudiant que interiors i terrasses de bars i restaurants recuperin l'horari nocturn quan s'acabi l'estat d'alarma. Tot apunta, Joan, però anirà lligat amb aquest toc de queda fins a les 11 de la nit. Veurem què passa. Per la seva banda, el govern català també estaria plantejant reobrir els negocis d'oci nocturn. Te'n recordes?
No.
A partir, això serà ja a partir del mes de juny, quan s'estima que la població vacunada arribi al 30%.
Un quart de nou del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Aquesta hora va millorant força la situació a la xarxa viària, però encara queden algunes retencions, com a Barberà del Vallès. Queden retencions tant a l'AP7 com a la B30 en sentit nord. També al nus del Papiol, aquesta hora queda un quilòmetre de retencions de l'AP7 per enllaçar amb la B23. I pel que fa a la Pota Sud, ja només queda un tram de retencions de l'A2 d'uns 2 quilòmetres a l'altura de Sant Joan d'Espí. I a l'altra banda, la C58, també un petit tram d'un quilòmetre a l'altura de Ripollet, en sentit nord, en sentit Terrassa. També a la C17 ara tenim un parell de quilòmetres de retencions de Parets, en sentit nord, en sentit Vic. I acabem parlant de les rondes. Hi ha retencions en els trams habituals en sentit Llobregat. A la ronda de dalt entre Nou Barris i Vallcarca i a la ronda litoral tenim aturades a aquesta hora a l'altura del Fòrum i la Diagonal Mar. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Judit Cabrera, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 20 minuts a la línia R1 de Rodalies a causa d'una incidència tècnica ja resolta en un tren a l'estació d'Ocata. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Judit. Nosaltres que continuem amb més informació a aquesta hora perquè segueixen els brots a les residències. I és que estar vacunat no impedeix nous contagis, però són més lleus, Mercè.
Exacte, Joan. A dues residències, concretament a Esparreguera i a la Bisbal d'Empordà, s'han detectat 24 i 11 nous contagis, tot lleus, però malgrat estar vacunats. Ara mateix, recordem-ho, a casa nostra, el 93% dels residents ja han rebut les dues dosis, una mica menys en el cas dels treballadors, un 77,5%, i un 20% encara no s'han vacunat.
I una alumna de l'Institut de Vidreres ha agredit una professora del centre amb un ganivet i la ferida al coll, però no de gravetat.
Déu-n'hi-do, l'estudiant, que té 15 anys, havia estat expulsat i just aquest dijous s'havia reincorporat a les classes. L'alumna, que fa quart d'ESO, ha agredit la docent a l'interior d'una aula o en presència d'altres alumnes. La docent, que ha patit ferides lleus, ha estat atesa pels sanitaris que l'han traslladada a l'Hospital Josep Trueta. Fons d'Educació han precisat que el seu pronòstic és favorable.
I una persona morta i dues més ferides és el balanç d'un incendi que ha cremat un pis aquest dijous a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat.
Sí, l'incendi ha passat cap a 6:45 de la tarda en un edifici de dues plantes al carrer Sant Antoni de la localitat. La víctima mortal és una persona que es trobava dins de l'habitatge. Al pis hi viu un home, però la policia encara no l'ha identificat. Els dos ferits són una veïna de 86 anys i un policia local que ha actuat per salvar-la. El guàrdia urbà no estava de servei, però ha vist l'incendi i ha esbotzat la porta per rescatar la dona.
I us ho explicàvem abans, desapareix el llibre de família en favor d'un document digital individual.
A partir d'avui ja no se'n faran més, però els que tenim a casa encara seran vàlids i s'aniran actualitzat. El registre ara anirà vinculat al DNI.
En plana internacional, ambiciós pla social de Biden apujant els impostos als més rics.
Sí, el president dels Estats Units ha defensat el paper del govern federal en la recuperació política i econòmica del país. Joe Biden ha afirmat que els Estats Units tornen a aixecar-se com han fet sempre. Ha estat en un discurs optimista, reivindicatiu, de la seva gestió i també del lideratge internacional dels Estats Units, pronunciat, per cert, davant les dues cambres del Congrés amb motiu dels 100 primers dies a la Casa Blanca del mateix Biden. El president s'ha presentat com el líder providencial que en aquests 100 dies ha sabut treure el país de la pitjor depressió i també de la pitjor pandèmia en un segle. En un discurs d'una hora i 5 minuts, Biden s'ha atribuït el mèrit que la meitat del país ja estigui vacunada i l'economia estigui en expansió i ha volgut insuflar optimisme als ciutadans.
I marxem també cap a França perquè endureix la lluita contra el que anomena amenaça terrorista endògena.
Sí, el govern francès ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei que buscarà detectar les amenaces potencials, sobretot a les xarxes socials i també a internet. Un dels punts més destacats d'aquest projecte de llei de l'executiu de Jean Castex és que qui consulti pàgines amb continguts jihadistes serà identificat i denunciat. La normativa impulsarà l'ús d'algoritmes en la recerca de sospitosos, la qual cosa permetrà acotar els filtres per localitzar els usuaris que hagin consultat vídeos de decapitacions o altres dades que facin saltar alarmes.
La Berlinale, que va donar a conèixer els seus premis el març passat, però té previst lliurar-los en una edició d'estiu al juny que ve, estudia celebrar aquest esdeveniment només a l'aire lliure per les limitacions que imposa la pandèmia.
Així és, Joan. La decisió definitiva s'anunciarà a principis de maig, però la direcció del Festival Internacional de Cinema de Berlín va avançar que està examinant amb les autoritats de la capital alemanya les opcions perquè aquest esdeveniment de juny s'abstingui d'exhibir pel·lícules en espais tancats. El proper mes de juny serà el lliurament de premis. La Berlinale va precisar més que vol explorar la possibilitat d'un esdeveniment cultural pilot de que no va donar detalls en el qual s'exigirà test Covid-19.
I el Festival Barcelona Poesia torna a les dates habituals i celebra del 7 al 18 de maig una nova edició que s'estén durant 12 dies i recupera el Festival Internacional al Palau de la Música.
Serà una edició de 12 dies d'aturada comissariada per Mireia Calafell i Josep Pedrals que s'inaugurarà el divendres 7 de maig amb un discurs concebut com un pregó de festa major càrrec del poeta Albert García Elena.
La fidelitat en les coses de poca importància està relacionada, segons l'escriptura, amb la fidelitat en les coses importants.
Sí, Joan, aquestes són les paraules inicials del nou motu proprio del Papa Francesc sobre la transparència, amb el qual el Sant Pare exigeix a tots els empleats en nivells directius de la Santa Seu i a tots els que exerceixen funcions d'administració activa, funcions jurisdiccionals o bé de control, que signin una declaració en la que assegurin que no han rebut condemnes fermes, que no estan subjectes a processos penals pendents o investigacions per corrupció, frau, terrorisme, blanqueig de diners, entre altres delictes. I no tenir tampoc diners en efectiu o inversions en països amb molt alt risc de blanqueig de capitals o bé finançament de terrorisme, en paradisos fiscals o participacions en empreses que operin en contra de la doctrina social de l'Església, segons ha publicat aquest dijous Vatican News. Aquesta mesura segueix la del 19 de maig del 2020, quan el Papa Francesc, te'n recordes, que va promulgar el nou Codi de Contractació Pública, i era necessària, explicava doncs el pontífex, perquè la corrupció pot manifestar-se en diferents modalitats i formes, fins i tot en sectors diferents de la contractació pública, i per això doncs, la normativa i les millors pràctiques a nivell internacional preveuen per als que exerceixen funcions clau en el sector públic com obligacions particulars de transparència per tal de prevenir i combatre en cada sector el conflicte d'interessos, les modalitats clientelars o la corrupció en general.
I en plana esportiva, el Barça, sense el liderat en perdre amb el Granada.
Sí, mira, Matxis i Molina han capgirat el gol inicial de Leo Messi en un partit en què Koeman ha acabat expulsat en vermella directa. Per tant, a veure, això m'ho han explicat, Joan. Perquè el Barça sigui campió de Lliga encara és possible.
Sí?
Sí. Mira. Però què passa? A veure, ha de guanyar tots els partits que li queden, que en són 5, crec que són, correcte, que són 5, fins i tot, atenció, el partit que ha de jugar amb l'Atlético. Però encara li queda amb l'Atlético de Madrid. I que el Real Madrid, alhora, per tant, el Barça ha de guanyar tots, i que el Real Madrid empati un. Si és així, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga. Ens quedem amb aquest missatge així positiu.
Estic calçant per anar a canaletes ja. 24 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber també el temps que farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui novament amb un cel força ennuvolat arreu del país, amb clarianes esporàdiques, però altra vegada amb una situació d'inestabilitat que ens portarà altra vegada a parlar de ruixats i de tempestes al llarg del dia d'avui, sobretot a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i a mesura que vagi avançant el dia també arribarien a la Catalunya interior punts del prelitoral i puntualment també a la costa, sobretot a l'extrem nord i també cap a les comarques del sud. Tot i això, el risc de precipitacions afecta qualsevol comarca, les menys probables de la costa, però també aquí arribarien aquestes precipitacions, que seran més intenses la propera nit i matinada. Plourà ja a tot Catalunya i, a més, ho farà amb una certa intensitat. Demà al matí, pluges generals, la cota de neu baixarà dels 1.800 fins als 1.200 metres, i és que les temperatures baixen una mica avui, no gaire, però baixarà més de cara demà, amb un ambient que serà més típic del mes de març que no pas de finals o ja demà del mes de maig. Per tant, doncs, ens haurem d'abrigar una mica més. De cara a demà a la tarda, els ruixats i les tempestes quedarien restringits, sobretot a la meitat nord i est de Catalunya, i es començarien a obrir algunes clarianes a la resta. Diumenge no acaba de fer net, però sí que s'obririen moltes més clarianes que no pas dissabte.
Gràcies, Jordi. També aquesta hora volem saber els actes importants que hem de seguir un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui a 2:15, l'exconsellera Meritxell Serret es presentarà al Tribunal Suprem. L'acompanyaran el vicepresident Pere Aragonès i la portaveu del govern, Meritxell Budó. A 12:45, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Samper, compareixeran en roda de premsa per explicar la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya. A les 18:00, la consellera Ponsa signarà un conveni entre el Departament de Cultura i la Cambra de Comerç de Lleida. I, finalment, participarà en l'acte d'inauguració de la 32a edició de la Fira de Titelles de Lleida. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui l'aigua musical que ens visita cada setmana ens porta fins a Occitània per escoltar una de les veus que precisament en occità dona a conèixer les seves cançons.
Encara soy impregnada d'estes olors.
L'aigua musical.
Més torni a caminar, torni a caminar en viatge més, torni a caminar.
Estem escoltant a Lidia Sanz, una activista i cantant nascuda a la Vall d'Aran i que interpreta les seves cançons amb la llengua d'oc i de la qual avui n'escoltem aquesta Aigua Infinita.
Me perdone, m'accepte compassiu, humile, me perdone i accepte compassiu, humile, els meus errors, els meus patacs, els meus caigudes, era mi manca de fe.
Infinita. Aquest és el títol de la cançó que avui ens ha portat fins a l'aigua musical, acompanyats de la veu de Lidia Sanz. La llengua d'oc i la música avui s'han unit per portar-nos pel camí de l'aigua.
Aigua infinita. Aigua infinita.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Aigua infinita.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el testament vital. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat.
Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Visitar pobles històrics, explorar una muntanya, passejar per la vora del mar, descobrir un parc natural, fer una excursió pel bosc, anar a una casa rural, seguir gaudint del que més ens agrada i preservar la nostra salut. Aquest és l'objectiu del nou impost al CO2, que servirà per promoure la mobilitat sostenible, fomentarà energies renovables i preservarà el nostre medi natural. Informa-te'n a impostco2.gencat.cat. Seguim gaudint. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Minuts a aquesta hora que repassem els diaris més destacats del país, el que diu la premsa escrita a aquesta hora. Ho fem començant, com sempre, amb el Periódico de Catalunya, que titula el següent: Catalunya planeja obrir de nit l'hostaleria a partir del 10 de maig. També a La Vanguardia, que titula Catalunya estudia obrir per sopar i mantenir el toc de queda, o el Punt Avui, que diu més repressió. La Fiscalia presenta recurs contra l'absolució dels síndics de l'1 d'octubre, es querella contra l'alcaldessa de Cubelles pel pagament de quotes a l'Associació de Municipis Independentistes, i el TCJ conclou que Torra va ser partidista amb la pancarta dels presos. També hi destaca aquest estira i arronsa entre Esquerra Republicana i Junts al Parlament. Pel que fa al país, les autonomies prolongaran les restriccions després de la fi de l'estat d'alarma. I el diari Ara, que titula que la vacunació dona oxigen a l'economia. En portada també fotografia per Joe Biden: és hora que els rics paguin el que és just. També aquesta hora canviem de país, canviem de qüestió. Mercè, anem cap al periòdic d'Andorra.
L'hotel Casamanya Joan podrà acollir la residència dels investigadors de Grífols. Les tres línies de treball seran els sensors de la immunitat, els tractaments immunològics per càncer i la cura d'infeccions, com ara la Covid.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona: dues barques cremades i un home ferit a Roses. Salvament Marítim conté el vessament de gasoil amb una doble barrera i les naus queden enfonsades. Llegim avui a La Mañana: que han demanat que l'avinguda de l'exèrcit de Lleida es rebategi i honori a l'Arcadi Oliveres. Una plataforma té contactes amb la paeria i demana que es faci ràpid. Des de Tarragona Diari Més llegim que diverses associacions veïnals de Tarragona avisen sobre una situació econòmica límit i avui llegim a Empordà.info espectacles familiars per gaudir de la màgia i el circ a la plaça Josep Pla. L'espai, que té una capacitat de 140 localitats, concentra l'oferta pels més petits de casa.
Portades també, Marca, d'aquesta casa, ja ho sabeu, dels principals diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim avui que el missioner Christian Carles Sarr, testimoni de fe i reconciliació, Jaume Calvera, diu que el religiós, nomenat bisbe i ferit a les cames en un atemptat, vol portar pau entre ètnies sudaneses enfrontades. A Flama.info llegim que el 30% de les famílies becades per la Fundació Pere Tarrés no havia demanat ajudes abans. La crisi econòmica i social arran de la Covid-19 està ampliant un nou perfil de família que sol·licita les beques per les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. A Religión Digital llegim avui que el bisbe de Còrdoba lamenta que el marxisme, la lluita de classes i l'odi generin violència al món de la feina. I a Vida Nueva, per acabar, llegim que el Vaticà diu que el papa està a punt per intervenir entre Rússia i Ucraïna. El cardenal Sandri ha assegurat a La República que, si bé encara no hi ha una petició formal, com sempre quan hi ha un camí de reconciliació en joc, Francesc està preparat per entrar en acció. Putin ha assenyalat que Rússia no és part del conflicte del Donbass, de manera que no hi hauria res a dialogar.
Gràcies, Mercè. 8:35, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs mireu, la situació a l'Índia és més que preocupant. A més de 200 casos per minut, uns 300.000 al dia. La situació del coronavirus està absolutament descontrolada en el segon país més poblat del món i els morts es compten per milers. Avui en volem parlar amb Alfonso Hernández, ell és responsable de la campanya de Sonrises de Bombay, una entitat que treballa des de 2005 en la lluita contra la pobresa, el respecte als drets humans i la igualtat d'oportunitats a la ciutat de Bombay. Alfonso Hernández, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, què tal? Bon dia.
Deixi'm que li pregunti primer de tot quina és la situació, perquè ens en fem una idea ara mateix a l'Índia.
Bueno, la situació és terrible. La verdad es que en los últimos días, en las últimas semanas, la situación se ha desbordado por completo. Los hospitales están llenos, hay hasta 3 personas por cama, no hay oxígeno en todo el país. Y la gente se está muriendo literalmente pues a las puertas de los hospitales. Entonces el panorama es desolador. Hemos visto imágenes todos por televisión en estos últimos días de cómo incluso pues las familias tenían que incinerar a sus seres queridos en cualquier parte de la ciudad, improvisada, ¿no? En campos de cricket, en la calle, en solares. Entonces, pues bueno, la situación es ahora mismo descontrolada. Y lo peor es que no se sabe cuándo va a poder estar de alguna manera controlada y sobre todo el panorama que va a quedar después, ¿no? Que es un poco lo más preocupante para las organizaciones que trabajamos en el terreno.
És evident que Alfonso Hernández, responsable de campanya de Sonrises de Bombay, no és epidemiòleg, però sí que voldria preguntar-li com és possible, perquè s'ho pregunta moltíssima gent, hores d'ara, com és possible que la Índia, que fins ara ho havia fet prou bé pel que fa a la pandèmia, hagi arribat a aquesta situació?
Bueno, como en la mayoría de estas situaciones, se produce en un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo creo, y por lo que nos han también contado nuestros compañeros desde Bombay, ¿no? Por un lado, desde que comenzó la pandemia, bien es cierto que la primera ola no tuvo el impacto que pudo tener pues, en países como el nuestro, ¿no? A nivel de infecciones, a nivel de fallecidos, sobre todo. También en eso había mucho que decir porque bueno, mucha de la gente que había dado positivo pues era asintomática, el 80%, se supone. Lo que pasa es que bueno, se ha caído en un exceso de triunfalismo y un exceso de relajación por parte de la sociedad. en este caso, y también en un país como la India, en el que pues que es imposible para muchísimas personas, millones de personas, mantener un confinamiento estricto porque viven bajo la pobreza y hacinadas en casas diminutas, en los slums, etcétera, etcétera, pues esto ha provocado que aglomeraciones por festividades religiosas, por mítines políticos que ha habido en estos últimos meses, haya generado una movilidad enorme en un país de 1.400 millones de habitantes, pues se pueden imaginar, ¿no? Ha sido un caldo de cultivo perfecto para que además se irrumpe una variante del virus aún más letal y aún más peligrosa, pues haya generado en un caos a nivel sanitario, ¿no? También, por otra parte, en un país en el que las estructuras de la sanidad pública son muy débiles. La sanidad pública pues es la única que se puede permitir el grueso de la población. La sanidad privada es una cuestión muy minoritaria. Entonces, pues eso ha colapsado todo el sistema sanitario.
Li preguntava perquè l'Índia és precisament el major fabricant de vacunes del món i semblaria tot una contradicció, no?
Sí, además es que se da esa circunstancia. La India es un país productor, es la farmacia del mundo, exporta y genera gran parte de las vacunas y del material sanitario para por lo menos para la región de Asia y para todo el mundo. Y en estos últimos meses, además, pues bueno, el país se ha dedicado precisamente a exportar todas estas dosis en detrimento de la propia producción local. Con lo cual se ha juntado también una carestía de producto para poder disponer a nivel nacional. ¿Qué pasa cuando explota una situación con una población tan desmesurada? Pues lógicamente hay un cuello de botella que es imposible de romper, ¿no? Y así se ha producido esta situación.
Perquè ens en fem càrrecs tots plegats de la situació que viu el país. Segurament ho haurà vist bastanta gent a les notícies, però per comentar-ho també en una entrevista com aquesta amb Alfonso Hernández, i és que els hospitals s'han quedat sense bombones d'oxigen.
Sí, sí. Como digo, hasta hace poco tiempo la India estaba exportando precisamente estas botellas de oxígeno a otros países, pues un poco alentada por este espíritu un poco de que hemos dejado atrás ya la pandemia, la vida vuelve a la normalidad, la libertad de movimiento es total y además es que es imposible no hacerlo así en un país así. Y entonces ahora mismo pues eso no hay, realmente no es que se pueda hacer otra cosa, es que no existe ni para ninguna clase social tampoco, no es que los pobres se hayan quedado sin oxígeno, es que es todo el mundo, ricos y pobres, ha afectado a todo el mundo, además en una situación de un virus que está matando realmente a una población muy concreta a una parte muy concreta de la población. Parece ser que tiene como más incidencia entre las personas entre 30 y 50 años, que es la inmensa mayoría, porque la India es un país con una densidad, con una demografía muy joven. Por tanto, ya digo que es un cúmulo de situaciones que ha explotado en estas últimas semanas. Y lo cierto es eso, que no existen bienes, no existen oxígeno, no existen, los hospitales están desbordados. I la situació és realment de crisi humanitària, podríem estar parlant.
Ara que ens parlaves de demografia, amb més de 1.300 milions d'habitants, l'Índia té més característiques de continent de país, des de Sonrises de Bombay, gent com l'Alfonso Hernández, amb qui estem parlant avui, fa 25 anys que hi treballa per la realitat del país. Covid a part, quina és la realitat que viu la Índia?
Bueno, la India, dejando aparte el COVID, como dices, es un país de enormes contrastes. Es un país en el que te puedes encontrar las riquezas más desorbitadas de Asia, por ejemplo, junto con bolsas de población enormes, millones de personas que viven en una situación muy precaria, en la pobreza o bajo el umbral de la pobreza. Nuestro contexto diario es este. La primera oleada de la pandemia ya afectó a los que eran más vulnerables y los dejó aún más vulnerables, porque hay que tener en cuenta que toda esta población que vive en la pobreza vive de lo que puede ganar en un día, un dólar por familia, $2. Lógicamente, si dejas a toda esta parte de la sociedad sin posibilidad de tener ingresos diarios, pasa hambre. Y es lo que nos encontramos en ese momento. En marzo del año pasado tuvimos que hacer reparto de alimentos, reparto de agua, de bienes de primera necesidad, bienes sanitarios, mascarillas, etcétera, porque la gente simplemente no podía acceder a ellos, no podían pagarlos. La gente se hacía bolsas y mascarillas, se hacía mascarillas con bolsas de envoltorios, de patatas fritas o de cualquier cosa. O sea, estamos hablando de a este nivel, ¿no? Entonces, es un contexto en el que cualquier situación extraordinaria tiene un impacto brutal en toda la sociedad y especialmente en las capas más con más vulnerabilidad y que viven en la pobreza ya habitualmente.
Perquè, Alfonso, a dia d'avui, la Índia és un país que encara està organitzat, per dir-ho d'alguna manera, per castes?
Sí, sí. A nivell oficial, teòricamente no funciona el sistema de castas, es decir, está como obsoleto, no está... es un sistema que digamos, es un poco pues a nivel interno, ¿no? Digamos, oficialmente no existen, pero en la práctica sí. En la práctica existen, pues bueno, las castas, existen muchísimos rituales y muchísimas costumbres ancestrales y tradicionales que son vigentes hoy en día y que tienen que ver pues desde con el matrimonio temprano para las mujeres, con las castas y con una filosofía bastante especial que a nosotros como occidentales nos cuesta mucho entender, ¿no? Es un país que es una potencia mundial, porque es uno de los países BRICS en el mundo, tiene un Producto Interior Bruto enorme, es un país riquísimo, pero al mismo tiempo presenta unas desigualdades internas y unas contradicciones tremendas, ¿no? Entonces, a los ojos de un occidental es difícil de comprender, pero la realidad es esta, ¿no? Y el contexto en el que nos movemos las organizaciones es este, ¿no? Lidiando con estas contradicciones, con estas paradojas, y realmente en un país en el que es difícil trabajar y en el que es difícil por diferentes cuestiones, ¿no? Desde la burocracia hasta cuestiones relacionadas con la administración, con el Estado. Es un país muy complejo y que tiene todas estas características que lo hacen muy complicado para trabajar y en una situación como esta todavía más.
Com a responsable de campanya i, evidentment, membre de Sonrises de Bombay, com creus que haurien d'actuar els països davant d'una emergència humanitària com la que està vivint l'Índia? És a dir, què hauria de fer, per exemple, la Unió Europea davant d'aquesta situació? Perquè recordo, si no recordo malament, fa pocs dies que Europa plantejava un pla d'emergència per enviar-hi vacunes, enviar material sanitari. Com està tot plegat?
Bueno, esta cuestión es importantísima, pero tiene que ver también con la política, ¿no? Con la política interna del propio país. La India lleva desde hace varios meses y varios años bajo un gobierno de corte pues populista, muy nacionalista, que ha inculcado pues la idea de que los indios lo pueden hacer todo por sí mismos, ¿no? Sin recurrir a la ayuda extranjera, es decir, haciéndolo todo por sí mismos, ¿no? Entonces, en este panorama, la ayuda internacional, la cooperación con otros países, etcétera, ha quedado bastante en un segundo plano, ¿no? Ahora parece que, por ejemplo, sí que se están llegando a acuerdos el gobierno indio a nivel bilateral incluso con China, ¿no? Con países teóricamente enemigos políticamente de la India, ¿no? Con Pakistán, con China, y están aceptando la ayuda internacional por esta parte. Pero como país complejo que es ya de por sí, esta parte de la cooperación internacional a nivel de países es compleja también por este punto, ¿no? Porque no solamente es una cuestión política, sino geopolítica, ¿no? De estrategia y de juego de poderes está ocurriendo en estos momentos en esta región, ¿no? Entre China y la India, Pakistán, potencias atómicas también a su vez, con lo cual es un contexto bastante complicado.
Et preguntava pels països, però segur que algú que ens estigui escoltant pensa jo no sóc un país, sóc una persona, però també vull ajudar-hi. Si no m'equivoco, des de sonrisasdebombay.org podem ajudar d'alguna manera, no?
Sí, nosotros tenemos activa desde el minuto cero del inicio de esta emergencia un fondo a través de una cuenta bancaria para poder obtener fondos y nosotros sí que a nivel, por ejemplo, de la ciudad de Bombay y del estado de Maharashtra trabajamos muy codo con codo con ellos. En ese sentido sí que no tenemos ninguna dificultad y por tanto estamos canalizando toda esta ayuda a través de estos organismos porque ahora mismo es un poco la prioridad, ¿no? Y se ha centralizado en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, toda la canalización de la ayuda que podemos aportar las organizaciones. Entonces, las personas, cualquier persona desde aquí que nos esté escuchando, sí que puede colaborar con nosotros y por consiguiente con la población más afectada en la India a través de esto, ¿no? Desde nuestra página web tenemos activa esta campaña a la que invitamos a colaborar a todas las personas, ¿no? Estamos canalizando toda esta ayuda, ya digo, a través de los gobiernos municipales y ellos están, a su vez, activando. Estamos empezando también a intentar y negociar la compra de oxígeno para facilitar a hospitales muy puntuales para que puedan llegar a las pacientes, a las personas afectadas por este brote de COVID. Y es decir, nos estamos movilizando y estamos captando fondos para esta emergencia que está llegando.
Ja sabeu que si voleu ajudar d'alguna manera, si voleu ajudar a Sonrises de Bombay i si voleu ajudar a la Índia, sonrisesdebombay.org i allà hi trobareu la campanya sobre com ajudaria en aquesta emergència de país, emergència mundial també com és la pandèmia. Alfonso Hernández, responsable de campanya de Sonrises de Bombay, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i per explicar-nos-ho tot plegat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
freqüència modulada.
53 minuts que passen de les 8 del matí, o el que és el mateix, 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Serraga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Freqüència modulada.
Correcte.
Direm allò que li agrada a Rafa o no?
Ai, és que ens hem de fer ballar el cap. Ara què diu el Rafa?
Posem un somriure sobre la taula de Radio Estel perquè arriba la freqüència modulada. Què ens portes avui?
A veure, avui què us porto? Mira.
Has dit una vera molt lleidatà, eh?
Sí? M'ha sortit.
Sí. Sí, sí. Home, clàssic ja d'aquesta secció, eh?
A qui hem de felicitar el dia? Mira, doncs, Joan, avui comencem facilitant. Felicitant el dia Jaume Cabré, que escriptor, guionista català, jo confesso, Consumits pel foc, que el tinc pendent per llegir, Consumits pel foc, i ens fixem des d'un tuit que ha fet Lletres Catalanes. Diu, bon dia, avui hem de felicitar Jaume Cabré pel seu aniversari per molts anys, en fa 74 anys, i just aprofita Lletres Catalanes doncs unes paraules del mateix Jaume Cabré que diuen, i va dir als llibres, creixeu i multipliqueu-vos i escampeu-vos per tota la casa.
Jaume Cabré.
M'ha encantat. També fa anys el doctor Joan Masseguer, científic, farmacèutic català, reconegut com una de les màximes autoritats mundials en investigació de càncer. També fa anys Wonder Woman, que és la preciosa Gal Gadot, actriu israeliana, que en fa 36 i que mateix gairebé 1,80.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh?
El bàsquet, eh?
Sí, i és... Bueno, preciosa aquesta actriu. De fet, era la Wonder Woman, no? També per les seves grans habilitats que té Wonder Woman. Ana Armas, 33 anys, actriu de nacionalitat cubana i espanyola, que va sortir a l'Internado, Ana de Armas, i també va sortir al remake de la pel·lícula de Blade Runner.
Home, un altre clàssic.
Sí. I també avui, qui fa anys, no estarà... Bueno, esperem que passi un bon aniversari, Marc-André Ter Stegen, porter del Barça, que en fa 29.
Sí, sí, sí. 29? Fa.
29. Ah. Jugadors de futbol tenen això, Joan, semblen molt més grans. No t'ha passat? No, sí, que penses.
Sí, sí, no, arriba...
No tens
arriba,
aquesta percepció que dius...
Arriba una edat en què dius, ostres, si són més...
Més
som,
petits.
Són molt més joves que
som,
jo.
Som bebès. Sí,
què ha passat? Mira, jo ja m'haguera retirat.
Sí, 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 correcte. Willie Nelson, cantant de música country, 1933. Avui fa 88 anys. Aquí el tens. Where's my pal? Where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothing's on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went Mexico, Buenos Dias, got to go, Tango K.O. better send me Carter's song, they all went to Mexico. Mexico, where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all went to Mexico. Buenos Dias, got to go. Tango K.O. better send me Carter's song. Where's my brown dog? Where's my hound? He liked my truck, he hung around, but he's a canine Romeo, and I guess he went to
Mexico. Where's that woman so sweet, so mean? Her heart was cautious, her mind was keen. She was always looking for the picadillo. I hope she went to Mexico. They all went to Mexico. Trucks out to St. Louis Motorcycle all the way to Mexico. Where's my luck and where's my grace? And has it all been just a foolish chase? Every time I hear that rainy chill wind blow, I think it might be time to head to Mexico. They all went to Mexico.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs breument de les principals notícies del dia. Almenys 44 persones han perdut la vida i 100 ferits i 100 persones han quedat ferides en una estampida al primer gran acte postpandèmic a Israel. L'assistència de desenes de milers de persones ha provocat l'estampida a la festivitat jueva de l'Hag Ba'Omer. I a casa nostra, Catalunya, està estudiant obrir per sopar i mantenir el toc de queda. El govern català està buscant la fórmula legal per prorrogar el confinament nocturn quan acabi l'estat d'alarma de cara al 9 de maig. També, notícia d'última hora, s'ha confirmat que els parcs d'atraccions podran reobrir a partir de dilluns. De fet, aquest migdia ha de comparèixer la consellera Alba Vergés i també el conseller de l'Interior, Miquel Samper, per explicar aquestes noves mesures que entraran en vigor a partir, com dèiem, de dilluns. I mentrestant, als Estats Units, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, ha anunciat que la ciutat reobrirà l'1 de juliol completament. I ha citat en aquest sentit tant botigues, negocis, oficines i cinemes en el marc del pla de desescalada per la Covid. En clau cultural, us destaquem que ha mort Shunsuke Kikuchi, autor de la música de Bola de Drac, Doctor Slam i Doraemon. Kikuchi, que ha mort als 89 anys, era un dels principals compositors japonesos de cinema i també televisió. I acabem amb aquesta notícia, i és que la fidelitat en les coses de poca importància està relacionada, segons l'escriptura, amb la fidelitat en les coses importants. Són les paraules inicials del nou motu proprio del Papa Francesc sobre la transparència, amb el qual el Sant Pare doncs, exigeix a tots els empleats en nivells directius de la Santa Seu i també a tots els que exerceixen funcions d'administració activa. Fins aquí la informació, com sempre, ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vol dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 27 70 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el testament vital. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia per avui divendres. Pels que ens escolteu des de Girona, durant tot el cap de setmana us proposem l'obra de teatre Un tal Shakespeare, una obra del dramaturg Marcel Tomàs, on ens proposa un divertit show sobre herois, malvats, reis, enamorats, tot de personatges de diferents èpoques que entren i surten de les escenes com si tinguessin la capacitat de viatjar en el temps. L'obra tindrà tres passes durant el cap de setmana, avui divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. No et perdis aquesta obra de teatre que serà a la Sala Planeta de Girona per un preu de 14 euros. I seguim a Girona per recordar-vos el concert d'Amaral, una de les bandes més populars de l'escena pop del nostre país. Amaral ofereix un concert acústic en una actuació única a les escales de la Catedral de Girona, avui a les 9 del vespre. I anem cap a Tarragona amb més concerts per commemorar el Dia Internacional del Jazz. Us proposem el concert de John Toussaint, un dels més grans saxofonistes de l'escena internacional. El concert serà a 2:15 del vespre al Teatre de Tarragona. I més coses. Per avui, la petita comunitat de fidels Espais per la Unitat us convida a la pregària pasqual, un espai per compartir i fer pregària de manera virtual. De 7 a 8 de la tarda pots unir-te a aquest grup a través del Google Meet. L'enllaç el trobaràs al Facebook d'Espai Unitat o enviant un mail a espaiunitat@gmail.com. I acabem l'agenda de divendres a Andorra per recordar-vos que demà dissabte celebra la Diada de Sant Jaume dels Cortals. A les 12 del migdia, missa solemne a l'església de Sant Jaume dels Cortals en Camp d'Andorra. La missa serà a l'aire lliure davant del pati de l'antiga església.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Set minuts que passen de les 9 del matí, una setmana més que ens atem tertúlia amb els estudiants de periodisme. Anna Hernández, Anna, què tal? Bon dia. No l'escoltem, Anna. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí que et tenim. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I en Pau Uller, que també el tenim amb nosaltres. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un sí o un no, eh? Algú de vosaltres sap qui era Shunsuke Kikuchi?
No.
Tampoc.
No, eh? Era el compositor de bandes sonores, de cinema, de televisió. És clar, jo no sé si ho veu enganxar, però a la nostra televisió va sonar molt això.
Misteri és un gran secret. Anem a agafar la bola de l'arc.
Ara li deia a la Joana, no sé si veu enganxar tota aquesta sèrie de Bola de Drac, del Doctor Slum, tot això, sí, eh?
Jo sí que ho vaig enganxar, però sobretot ho veia perquè el meu germà ho veia, era allò que t'afegies al costat, no estava 100% atenta, però sí que ho vaig seguir, Bola de Drac, jo crec que ha quedat, sí, ho reconeixem.
Anna, tu eres de Bola de Drac o no?
La veritat és que no.
No.
No, seguint amb els rols de gènere, jo era de princeses i aquestes coses.
Pau.
Doncs jo, pues, trencant amb el rol de gènere, tampoc era de... No, sí, ho conec, però no ho he vist mai, crec.
Tampoc. Va, ara sí, ens posem més seriosos. Volíem fer... evident que som molt joves, que som molt joves. Ens posem seriosos, com deia, perquè aquests dies estem veient com una part de l'opinió pública de l'àmbit espanyol, bàsicament a Madrid, s'està escandalitzant, com és normal, amb les maneres de fer de l'ultradreta espanyola, i ara diuen que aquestes maneres són un perill per la convivència. Molts estan descobrint ara la gravetat que suposen les amenaces amb sobres, amb bales dins, amb vídeos intimidatoris, amb cartes anònimes, amb les maneres de líders polítics que deshumanitzen el contrari. No sé com esteu veient o esteu seguint la campanya política madrilenya i tot el que està succeint allà. Joana.
Doncs la veritat és que ho estic seguint de manera intermitent i he de dir que vaig ser víctima total del clickbait i a la que vaig saber, a la que van sortir aquestes notícies relacionades amb les cartes, amenaces de mort vàries que han anat rebent Marlaska, Iglesias, Ayuso, aquests líders. La veritat és que vaig entrar de ple en la polèmica i em vaig adonar de l'impacte directe que estava fent això enmig d'una campanya política com la de Madrid. Per tant, bé, suposo que el debat que ens comentaves que seria interessant tenir sobre si cal fer ressò d'aquestes amenaces, no... crec que se n'està fent massa i amb motiu. O sigui, trobo que estic en el punt aquell en què entenc que evidentment es condemnin tots aquests actes perquè passen per la violència, però que això estigui condicionant accions polítiques o jocs polítics, ara em posiciono perquè potser així netejo millor, netejo la imatge del meu partit, és això el que em fa grinyolar i que actes com aquests estiguin condemnant tant i... o sigui, que s'estigui condemnant... com per exemple altres, doncs amb altres no s'ha fet, trobo que fa que sí que s'estigui condicionant molt aquesta campanya política.
Anna.
Jo estic molt d'acord amb el que diu la Joana. A més, sí que és veritat que penso que és normal que se'n faci ressò perquè és una cosa que, ostres, és bastant forta i no és una cosa que es vegi habitualment al nostre país, no? I és com, home... jo crec que fa molta por perquè es tracta de cartes anònimes de persones que tenen el seu abast bales i les ganes d'amenaçar a aquestes persones i clar, al no saber d'on ve, doncs tampoc pots tenir controlat a un conjunt de persones en qüestió i això a mi almenys a mi em fa, parlant així clar, molt mal rotllo. Jo crec que sí que se n'ha de fer ressò, però tampoc se n'ha de fer espectacle. Per tant, s'ha d'anar amb cura amb aquestes coses perquè pot ser paper mullat i que al final no sigui res, simplement sigui, un, com deia la Joana, part del joc polític, però alhora s'ha de ser, jo crec que s'ha de ser curós per si de cas n'és en sèrio.
Pau.
Jo penso una mica com les dues. Sí que és un tema sèrio que, òbviament, un cop surt a la llum no es pot deixar passar com si res, perquè, clar, que també bales a un sobre a casa no passa tots els dies. Però sí que penso que s'ha mediatitzat massa, s'està parlant més d'això que no pas de les polítiques que presenten cada partit. I al final això és el que tracta, o sigui, queda menys d'una setmana per fer les eleccions i el que més es parla és sobre amenaces i sobre el pique entre el Pablo Iglesias i la Rocío Monasterio. I al final això és el que no ha de passar, el que ha de passar és doncs, intentar convèncer els ciutadans sobre per què és millor votar un partit o un altre, i no tant fer una batalla com la que està fent ara.
M'agrada perquè obriu debats sobre debats sobre debats que no tinc previstos, com per exemple ara en Pau deia doncs aquesta picabaralla entre Pablo Iglesias i Rocío Monasterio de Vox que va fer que el candidat de Podemos marxés de l'estudi de Cadena Ser, una imatge que es va fer viral també a través de les xarxes i que podreu recuperar segur a tot arreu si no l'heu vist. No només davant d'un partit d'ultradreta o de les seves amenaces o del seu discurs, un polític ha de marxar d'un debat en plena campanya electoral, Pau?
Jo entenc en part el Pablo Iglesias, perquè jo també em ficaria molt nerviós parlant en el monasteri, però en moments com ara, que un cop ja l'ultradreta doncs no s'ha amagat i ja està en el Parlament i ja és un partit més, ara com se'ls ha de combatre és estant allà, no passant d'ells i marxant dels debats, jo crec.
Anna.
Jo no acabo d'estar d'acord, és a dir, penso que també pot ser una part de la seva estratègia de campanya, això. És a dir, entenc que no crec que ho fes per això, que ho fes per l'impuls del moment, no? Segurament jo també ho hagués fet, perquè davant d'una falta de respecte d'aquella manera, doncs agafes imatges. Però també pot ser una arma per ell de dir, val, el nostre partit no escolta l'ultradreta i no l'escolta de manera que inclús agafem i marxem d'un estudi on estàvem convocats per debatre, però davant d'aquestes acusacions no m'hi quedo. I també pot ser doncs, una arma, una estratègia de campanya que, mira, està fet molt viral i ha donat de què parlar. Almenys, mira, Podemos ha donat de què parlar en aquest cas.
Joana.
Sí, penso més com el Pau, i trobo que jo optaria per quedar-se i rebatre l'atac que hagis pogut rebre i que et porti aquest impuls de marxar, però alhora trobo això que marxar és també una molt bona estratègia per dir no t'escolto i no formo part d'aquesta picabaralla. Però, clar, té la seva conseqüència, que llavors, què es fa anecdòtic? Ah, Pablo Iglesias marxa, queda tot al voltant d'aquest fet de ha marxat, i tot gira entorn de, hauria d'haver marxat, no? I llavors, com deia també abans el Pau, deixem enrere els motius, el motiu polític que hi havia darrere.
Ja que ens hem posat molt analistes avui. Deixeu-me que us faci dues preguntes. La primera té a veure amb els mitjans de comunicació. Com sabeu, també una de les primeres cartes enviades va ser la ministra Reyes Maroto, amb aquella navalla ensangonada que va rebre a través d'un sobre. De seguida es va identificar l'autor, que és una persona que pateix de problemes mentals. Recordo alguns dels titulars bastant esgarrifants. Hi havia algun diari que titulava un loco envia a Reyes Maroto una navaja, en fi, coses per l'estil. Com ho veieu tot plegat? I la segona, jo fa molt temps que m'ho pregunto, qui i com s'ha pogut fer tan gran el monstre de la ultradreta al nostre país? Anna, per exemple, va.
Amb el tema dels mitjans de comunicació, sí que és veritat que també s'ha d'anar a veure quins mitjans han escrit aquest tipus de titulars, però també és veritat que, en general, falta molta informació sobre com a parlar o sobre com sí, anomenar les persones amb discapacitats psíquiques. Llavors, òbviament no pots posar un loco o una persona que segurament té una discapacitat psíquica amb nom i amb una diagnosi. Però, clar, també és veritat que s'ha d'anar a veure quin mitjà va escriure això i llavors entendríem moltes coses. I amb el tema de l'ultradreta, Joan, és que no ho sé. És a dir, sí, és el que diem sempre, no? La societat s'està polaritzant en tots els sentits, econòmicament, però també s'està polaritzant ideològicament. I el que abans podia ser una majoria una mica més de centre, cada vegada la gent també estem més cansats i cada vegada la gent ens acabem posicionant més cap a una banda o cap a l'altra, cap al blanc o cap al negre. Els grisos acaben desapareixent. I de la mateixa manera que potser la gent que se'n va més cap a l'esquerra no es fa tan visible, la gent que se'n va cap a l'extrema dreta es fa molt més visible perquè tenen un discurs molt més punyent, molt més amenaçador, no? I jo penso que acaba sent aquesta la raó.
Joana i Pau.
Com vulgueu. Doncs jo mateixa. Sobre aquest titular d'aquesta manera, fatal, és a dir, imperdonable per part d'un mitjà que pugui... Bé, que pugui, que es pugui permetre publicar un titular d'aquesta manera, vull dir, és denigrar, si ja era prou grossa la notícia, a sobre... bé, utilitzar aquests conceptes, no, gens. I evidentment, comparteixo el que diu ara l'Anna, és a dir, és un tema que ja que han tractat diverses vegades i és això, que l'ultradreta surt perquè ja teníem una... ja teníem una dreta en el nostre país, que a vegades ho veiem més a països europeus, a altres llocs, on i pensàvem, com és que això està passant? Quan arribarà, passarà aquí a Espanya? Sí, ha passat, i és, i surt doncs d'un descontentament general que sempre... Que fa temps, no?, que hi és, i que la gent està en contra de la política i hi ha una tendència a generalitzar i a dir els polítics no ens entenen, els polítics no funcionen, fins que surt algú amb idees clares, concises, ben senzilles, amb discursos populistes que fugen d'idees complicades, no?, que havien semblat molt complicades d'entendre i que finalment doncs, posen un ordre, i això és el que triomfa, i aquí és on sorgeix la pòssima de l'ultradreta, imagino.
Abans del Pau, l'actualitat passa per notícies de darrera hora com aquesta, i és que segons ha pogut saber TV3, a partir del dia 10 de maig, bars i restaurants que podran obrir per servir sopars. Esclar, tot queda pendent també de l'hora del toc de queda i com s'ho fa la Generalitat per legislar tot plegat. De seguida en parlarem, però abans, Pau.
Bé, tornant al tema anterior, doncs penso el mateix amb els mitjans de comunicació. Hi ha, no és només en aquest cas, sinó que hi ha molts més dels que hauria d'haver de mala praxi, per dir-ho d'alguna manera. No es pot titular un loco, sigui. I és una cosa que els que estem estudiant periodisme des de primera carrera que ens ho estan ensenyant i no entenem com pot ser que gent que ja està exercint la professió segueixi fent. I amb el tema de l'ultradreta, doncs és una mica el que ja han dit les meves companyes. És sobretot el que ha dit la Joana, el populisme. El populisme guanya molt a la gent. Jo crec que l'ultradreta no havia desaparegut mai ni d'Espanya ni de tot el món, perquè últimament està molt passant a tot el món. Si no havia desaparegut, sinó que estava en un amagada, que hi havia una espiral del silenci. I com es veia malament, doncs, la gent no deia les seves idees. Però quan hi ha una crisi, sempre que hi ha una crisi apareix les idees més extremistes. I quan apareix un partit que no es calla res i ho fa públic a tot el país, doncs la gent es va veient que ell també pot dir el que pensa, que fins ara no podia. I va creixent i creixent i creixent. I clar, amb el populisme es guanya molt a la gent.
Parlem també de la pandèmia. Aquesta hora, quan passen 21 minuts de les 9 del matí, ens acompanyen avui l'Anna Hernández, la Joana Justícia i en Pau Uller per tractar temes d'actualitat, com ho fem cada divendres des d'aquest estudi. I és que s'ha accentuat la polèmica pel pla de vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. La Generalitat i el govern espanyol, us explicàvem aquests dies, es contradiuen i es culpen mútuament de no haver vacunat prou agents. La consellera de Salut, Alba Vergés, ja s'ha queixat a la ministra de la judicialització, de nou, d'un tema com aquest. No sé com ho veieu tot plegat. A les portes, queda res, una setmana, pel 9 de maig, en què acaba l'estat d'alarma i el govern, per cert, el govern en funcions, ha de decidir com fer-s'ho per desllorigar tot aquest tema de la llei per poder seguir vigents totes les restriccions. Joana.
Tota aquesta polèmica trobo que tot ve, com sempre, doncs d'un malentès per part d'aquestes tres bandes que fa mesos i mesos que estan en conflictes, i Interior, Salut i la delegació. Sempre trobo que ja no és la primera vegada que veiem que tots fan filotes fora, que es posen que es culpen els uns als altres, i ara el que ens trobem és això, doncs són un Guàrdia Civil i uns policies que ara se'ls vacunarà en un moment en què hi ha altres col·lectius considerats essencials, com per exemple mestres i bombers, que ara mateix no estan molt per sota d'aquest tant per cent de vacunació. I clar, trobo doncs que tot ve doncs d'un malentès que ja provenia des del febrer, de quan s'havien dit aquests col·lectius, aquests professionals que es vacunarien, en aquell moment no s'anomenava la policia, i això ha fet doncs que s'anés fent més gran aquesta pilota, i ara es pren aquesta mesura, per mi, precipitada i que genera encara més mals entesos. És a dir, trobo que no s'està sent coherent. No s'està sent coherent perquè si el criteri ara és el d'edat, aquesta gent no l'està complint. No sé, és a dir, trobo que que me n'alegro, perquè crec que el procés de vacunació en general veig que s'està accelerant, però amb aquestes contradiccions que anem arrossegant des de fa temps i que fa doncs, que generi més malestar, la veritat.
Pau i Anna.
Doncs jo penso una mica també això, que és com innecessari ara. Un cop ja la vacunació s'està accelerant, s'ha ficat un criteri ja que tothom està d'acord, doncs no sé per què ara hem de tornar al tema de si es vacuna més Guàrdia Civil, més Mossos d'Esquadra que Guàrdia Civil de Catalunya. Doncs em sembla una mica també com molt infantil, com una baralla de nens petits, perquè Ciutadans ara demana la dimissió de l'Argimon. L'Argimon diu que és culpa del govern per haver prohibit les vacunacions amb AstraZeneca. I és com un no parar. I això, ara començaran a vacunar més guàrdies civils que els hi treuen aquesta vacuna a gent doncs, amb més necessitat, potser, que hauran d'esperar doncs, tampoc molt més, perquè en teoria ja estem a un ritme molt, molt més ràpid. Però igualment és com un contratemps que potser doncs, rebaixa aquest ritme.
Anna, va.
Sí. Jo crec que la Policia Nacional o la Guàrdia Civil té més poder o més influència de la que ens pensem a les estructures d'estat, no? I potser això ha pogut influir a que, moguts per pressions o per també amenaces o per xantatges, doncs ara s'hagi de vacunar de manera accelerada i espontània molt ràpidament a tots els policies. Jo vull pensar que pot passar per aquí l'explicació, perquè si no, no té cap sentit, perquè han dit que, per exemple, per poder vacunar ara a tot el cos policial, s'haurà de retardar la vacunació de la gent de 70 anys. I això ho trobo molt greu, perquè, òbviament, és més necessari vacunar la gent de 70 anys, o si més no és més ètic, que fer-ho ara al cos de policies i aturar aquesta vacunació que ja estava programada per les persones de la franja d'edat de 70 anys. Jo vull pensar que aquesta decisió tan ràpida ha estat per una qüestió d'un poder que té el cos policial que és més elevat del que ens volen fer creure.
Ara em tirareu pedres a sobre, però Anna, no creus que això ha anat passant al llarg de la pandèmia? I ho dic perquè res en contra, per exemple, de gent com els docents, al contrari, que s'han hagut de treballar molt per poder fer classes telemàtiques, classes presencials com podien, etc. Però sí que és veritat que el cos de docents va ser dels primers en poder-se vacunar, quan alhora s'estava dient que els nens contagiaven molt menys de la pandèmia. I és clar, un es planteja moltes coses i un acaba no entenent res. No sé si en aquest sentit doncs és el que ha anat passant durant el llarg de la pandèmia, com deia, Anna.
Sí, però jo penso que és una qüestió d'ètica, en el sentit de... Sempre ens diuen, no?, que les persones que representen les altres institucions de la societat han de ser els últims en rebre els beneficis perquè han de vetllar abans per als seus ciutadans. Uh-huh. I jo penso que els policies són part d'aquests col·lectius d'institucions que han de vetllar per nosaltres. I, òbviament, els metges, com els infermers, no en diferent mesura, òbviament, però són col·lectius essencials perquè són les persones que de qui depèn el nostre futur, uns a nivell de salut i els altres a nivell d'educació. I a nivell, ja, ni que sigui a nivell ètic, òbviament que els mestres havien de ser els primers dels primers, perquè són un col·lectiu que necessitem que estiguin bé i al 100%, independentment de que els nens contagiïn més o contagiïn menys. El que no podem fer és que hi hagi mestres que puguin anar contagiant i que cada dos per tres s'hagi d'estar confinant a les classes i retardar així l'educació d'aquests nens. Per tant, jo crec que és molt diferent i que, evidentment, els policies, com els polítics, han de ser, en tot cas, dels últims, perquè són els que primer han de ballar per nosaltres i després per ells mateixos.
Deia, el proper 9 de maig acaba aquest estat d'alarma. No sé com ho veieu tot plegat. No sé si que acabi l'estat d'alarma us alleuja d'alguna manera, us alleuja una mica més, però també us preocupa que el govern estigui preparant plantejar aquesta nova llei que permeti la continuïtat d'algunes de les restriccions, que recordem que quan parlem de restriccions estem parlant també de vulneració de drets essencials, com és la mobilitat o com és el dret de reunió, per exemple. O no sé si trobeu, n'hem parlat diverses vegades, no sé si trobeu també que la política ja s'hi troba còmoda amb aquest control cap als ciutadans i, per tant, us esgarrifa una mica. Joana.
Sí, exactament. Tiro més cap a això últim que deies. És a dir, em sembla bé que acabi l'estat d'alarma, però em quedo amb aquesta incertesa de i ara què? I ara on som? Per mi, jo trobo que ens trobem a la línia aquella de l'abisme d'ara quina mena de polítiques... de quina mena de política es tindrà i aquest control que fins ara hem viscut i del qual doncs, ja ens n'hem adaptat, doncs ara, no ho sé, trobo que passarà factura tant per nosaltres com pels polítics i mesures, crec que mesures com el confinament perimetral, el toc de queda, s'han de revisar, treure, corregir, modificar d'alguna manera, sempre tenint en compte, evidentment, motius epidemiològics, sanitaris, però cal, jo crec que cal fer... O sigui, cal que la gent pugui respirar i que el sector de la restauració, per exemple, doncs si poden obrir els restaurants a la nit, que se'ls doni l'oportunitat, evidentment, i trobo que això serà una millora, sens dubte.
Pau, què hi dius?
Sí, jo penso el mateix. És, quan vam sentir, jo crec, tots la notícia que l'estat d'armes acabava... Doncs jo crec que la gran majoria de la gent va respirar alleujada, per fi ja podem tornar a la normalitat. Però clar, estem en un punt on portem més d'un any esperant cada dia a veure què diu el govern, de què podem fer i què no, i potser ara quan ells diguin ja som lliures, ens quedarem esperant ordres encara de no sabem fins a quin punt ser lliures. I això és el que, clar, un cop veus ara la Generalitat que vol... doncs aprovar aquesta llei per poder ficar les seves pròpies restriccions, doncs això és de... penses, doncs potser no fa falta si a Espanya ja veuen que està bé, o potser sí, per veure que aquí tenim doncs, més poder polític.